Són les 9, resumim ara els temes més destacats d'aquest divendres. En aquesta hora, els infants i adolescents d'Eivissa i Formentera tornen a les aules després de la suspensió de les classes d'ahir per la tempesta Alice.
Les precipitacions registrades, però, han estat molt inferiors a les de la setmana passada, amb 30 litres per metre quadrat acumulats a Eivissa i 32 a Formentera. Per avui ja no hi ha avisos activats a les Balears, però el mal temps torna demà. S'activaran avisos taronja a les Pitiüses i groc a la resta de les illes, a la resta de l'estat espanyol. Per avui hi ha avís vermell activat a Alacant i a Múrcia amb precipitacions que podrien arribar als 180 litres per metre quadrat, això segons l'AEMET.
El govern garantirà un psicòleg a cada centre de salut abans de finals del 2026. Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, el govern ha anunciat una inversió de 4,2 milions d'euros per reforçar l'atenció psicològica, l'atenció primària. A partir del pròxim dimecres, 16 professionals s'incorporen a la xarxa pública per començar a desplegar el nou pla de benestar emocional presentat dimarts pel el debat de política general.
Des de la Federació de Salut Mental de Mallorca, una entitat integrada per 6 associacions especialistes en aquesta matèria, valoren de manera positiva el pla, tot i no conèixer encara els detalls. Paraules de Gori Molina, gerent de la Fundació Esgarrover, que forma part de la federació, en una entrevista fa uns minuts a l'Informatiu Matí.
Aquesta mesura és benvinguda, seguríssim que serà molt positiva, seguríssim que podrà ajudar a moltes persones. No sabem, no podem valorar si aquest número és suficient o no és suficient. Segur que és molt millor que el que ara i necessitem seguir creixent.
Les urgències de l'Hospital de Sant Espases estan tensades per mort de la manca de llits disponibles. Segons el sindicat SATSE, aquest dijous migdia hi havia una quarantena de pacients a urgències esperant poder pujar a planta.
La representant de SATSE a Sant Espases, Erlina Abijande, lamenta les problemàtiques derivades d'aquesta saturació tant per al personal sanitari com per als pacients.
Si no hay camas en las unidades porque están ocupadas por distintas intervenciones que se tienen que hacer para disminuir la lista de espera, pues quedan retenidos en urgencias. Tenemos pacientes que llevan desde el sábado pendientes de una cama.
El govern diu que s'intentarà reduir la pressió a hospitalització amb la reprogramació d'intervencions quirúrgiques que no siguin urgents.
Salvament Marítim ha rescatat aquesta matinada 7 persones que viatjaven en una embarcació irregular al nord de l'illa de Cabrera.
Totes elles són d'origen magrebí, ha informat avui matí la delegació del govern. Amb el que duim d'any han arribat a les Balears més de 5.900 persones a bord de 320 embarcacions.
Israel ha aprovat fa unes hores l'acord inicial de pau amb Hamas, ho ha anunciat el primer ministre Benjamin Netanyahu. Diu que és un avanç transcendental, també ha agraït la mediació dels Estats Units i ha afirmat que no ho haurien aconseguit sense l'ajuda de Donald Trump. I el Congrés del Perú ha destituït a la presidenta d'aquest país, Dina Boluarte, amb una àmplia majoria per la incapacitat moral permanent, diuen, per abordar la inseguretat al país. Ara haurà de conformar un nou govern de transició que estarà liderat per José Gerí, qui ha assumit ja el càrrec.
Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía.
José Gerí, president del Bloc Parlamentari per la Inversió i de 39 anys s'ha convertit en el 8è president peruà en 5 anys. Així arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una. Comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon divendres.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Tenim de 9 graus de temperatura en aquest moment. Avui sí que podem dir, 24 hores després, que la Dana Alice no va impactar les Pitiuses tant com apuntaven les previsions. Finalment, la pluja, tot i que, és vera, va arribar, no va deixar danys importants ni molt manco personals. Avui, els infants, els adolescents de les Pitiuses tornen a les aules després de la suspensió d'ahir com a mesura preventiva per aquesta tempesta. Les precipitacions registrades han estat, com dèiem, molt inferiors a les de la setmana passada. Estem parlant de 30 litres per metre quadrat acumulats a Eivissa i per part de Formentera uns 32. Ahir, a darrera hora, els veïnats podrien dir que varen fer un alà. Escoltem algunes de les primeres impressions.
Nos da un poquito de miedo por lo que nos pueda venir, porque estamos aquí en la tienda sacando agua muchas veces y se nos viene mucho el agüita encima de la tienda y bueno, es lo que nos toca.
We were here like 4 days ago.
Els veïnats parlaven de que, evidentment, no s'esperaven... Hem tingut un petit problema amb el segon àudio, però parlaven que no s'esperaven tenir aquestes pluges a Eivissa, sobretot els turistes que visitaven l'illa. Per altra banda, igual, comerciants des de Pimem també indiquen que aquestes pluges han estat inferiors de les esperades, la qual cosa podem considerar com un fet positiu per la illa. De totes maneres, el temps continuarà inestable de cara al cap de setmana. Recordem, aquest divendres 10 d'octubre, les Pitiuses seguiran en avís groc. A les 6 de l'hora baixa es retirarà l'alerta, però els intervals de núvols enruixats ocasionals es mantindran durant tota la jornada. A partir de les hores centrals, poden tenir aquests ruixals locals que afectaran qualsevol indret de l'arxipèlag. L'AEMET, com vos deia, va comunicar que el temps seguirà inestable de cara al cap de setmana, al manco fins a dissabte, dia 11 d'octubre. I a banda de la meteorologia, avui posam el focus a les urgències, en concret a l'atenció que pateixen des de fa uns dies ja, Joana.
Sí, a Son Espases, en concret, Marta, bon dia. La manca de llits disponibles ha provocat que les urgències d'aquest hospital de Son Espases estiguin tensades. Segons el sindicat SACSE, ahir migdia hi havia una seixantena de pacients en urgències esperant a ser pujats a planta. Els professionals lamenten els problemes derivats d'aquesta saturació, tant per al personal sanitari també com per als pacients. L'Hospital de Referència de les Balears ha hagut de reprogramar algunes activitats quirúrgiques, però, això sí, es mantenen òbviament les operacions considerades com a prioritàries. Per altra banda, la consellera de Salut, Manuela García, assegura que el problema no és una manca d'espai a Son Espases, sinó de manca de places de mitja i llarga estada. Per altra banda, i respecte als casos de grip, es preveu per aquesta temporada una circulació gripal moderada similar a anys anteriors, amb un augment de casos importants entre finals del mes de desembre i febrer. En els darrers dies s'estan produint, això sí, un augment de casos significatius d'infeccions respiratòries agudes en atenció primària, coincidint amb altres amb el començament de l'època epidèmica de virus respiratoris.
I atenció també en aquest titular, perquè Red Elèctrica adverteix que si no s'apliquen mesures o modificacions tècniques poden tenir impacte en la seguretat del subministrament en els propers dies o setmanes.
I tot això encara recordem aquella apagada que va deixar sense electricitat gairebé tota la península de fa poc més de mig any. I d'hora, Red Elèctrica ha detectat durant les dues darreres setmanes variacions brusques de tensió en el sistema elèctric que podrien produir alteracions a la seguretat del subministrament, com dèiem, i per això demana que s'aprovin de manera urgent una sèrie de modificacions en els procediments d'operació del sistema al manco de manera temporal i excepcional. D'una banda, plantegen canviar com es gestionen les restriccions del sistema per reduir el desequilibri d'energia en temps real, cosa que significaria que els grups elèctrics que participen en els mercats de balanç haurien de mantenir tota la seva capacitat disponible sense poder disminuir la reserva de potència en els mercats.
El món sencer, també podem dir, respira més tranquil després de l'acord propiciat pels Estats Units per posar fi a la guerra a Gaza.
Sí, suposarà en una primera fase, Marta, el final de la violència, també l'entrada d'ajuda humanitària i l'alliberament d'hostatges i presoners. Israel prepara la seva retirada de tropes i fa feina amb Hamas amb llistes de presoners que seran alliberats. Trump ha anunciat que els hostatges israelians tornaran a casa entre dilluns o dimarts que ve, de manera bastant immediata. Mentrestant, l'activista mallorquina Reyes Rigo continua empresonada a Israel. Recordem que és l'única espanyola de la flotilla Global Sumun, que roman encara retinguda en una presó israeliana. En aquest cas, l'investiguen per una mossegada, per haver mossegat presumptament una infermera del centre penitenciari durant una revisió.
Són les 9 i 9 minuts. Sempre tenim moment per aturar i demanar-nos ben quina és la nostra frase del dia.
I d'avui, Marta, bon dia. Tornem a Lao Tse, quan el filòsof xinès va dir que 10 grams de prevenció equivalen a un quilo de curació. Així que ja ho sabeu, feis el cap viu, com ha fet la nostra següent protagonista.
I dona'm a parlar de la nostra següent protagonista, que encapçala la nostra secció de què parla tothom avui.
I avui tothom parla de Dolly Parton, perquè segueix viva. Ho ha dit ella mateixa, després de molt de rumors. No som morta encara, ha dit Dolly Parton, aquesta llegenda del country, a un missatge per desmentir el rumor sobre el seu estat de salut publicat a Instagram. Tot això un dia després que la seva germana demanés oracions per la cantant, que també t'ho dic, quan tens família d'aquest tipus, per què necessites tu enemics? Així ho explicava Dolly Parton. Escolta-ho.
Hey, Natalie, bring your camera over here. I want to say something. Well, today's October the 8th, and obviously I'm here doing some commercials.
Que millor deia que avui és 8 d'octubre, que és el dia que el va registrar. Òbviament sóc aquí gravant anuncis per al gran Old Opry, escenari de concerts de Nashville, i per això vaig vestida com una lota de l'Oest, diu Dolly Parton. Volia tranquil·litzar tothom i vull que sapigueu que estic bé i que no m'estic morint. La cantant de 79 anys va cancel·lar, hem de dir, el setembre, per això van començar rumors, una sèrie de concerts que tenia previstos a Las Vegas per motius mèdics, però no va donar cap tipus d'explicació. I al mig de rumors i per mort d'aquesta publicació que va fer la seva germana a xarxes socials dimarts passat, Parton ha hagut d'abordar, ha hagut de fer aquest vídeo abordant aquesta qüestió. Ella ha explicat que després de la malaltia del seu home, que malauradament va morir, ella va descurar la seva salut i que els metges li varen dir que havia de tornar-se a posar les piles en aquest sentit i que per fer-se unes proves volia estar a prop de casa seva i que per això havia suspès aquest concert a Las Vegas. I vos he de dir una cosa, oients de ràdio, recuperau aquest vídeo per les xarxes, el de tele, la gent de tele ja el pot veure. Si mos pensaven que Anna Cher vivia crionitzada i que estava meravellosa per fregar els 90 anys, Dolly Parton també és una fantasia. Era una concessió a la hipèrbola, Joana Maroto. Sabia que te faria reaccionar.
Impressionant.
No, estic regirat en Dolly Parton, que també...
És que sembla de 35 anys.
No, jo va de sortir a desmentir i dir hola, som viva, perquè no quedar-me fora contractes i no quedar-me fora publicitats, també...
Jo no he vist cap prova...
Se fa complicat.
No he vist cap prova de que mostri que mos trobem el dia 8 d'octubre, perquè ella diu, som el 8 d'octubre, estic viva, vull dir que també...
Això ja és el mal pensament.
Això és conspiració.
Clar, en Joan Ferrés ha fet, se pensa que això ho ha fet una IA.
No confia
que sigui una Dolly
Nostra. Ho va fer fa 3 setmanes i ara, però bé, igual.
Jo diria que no només és que està fantàstica per tenir, que has dit, sí, 79 anys, sinó que, com diria ma mare, fas cap ben viu. Per tant, sí, crec que queda Dolly Parton per estona. I m'ha recordat, que també escoltàvem abans la cançó que interpretava a Dolly Parton, m'ha recordat a en Tomeu Penya, que també va cantar aquest Illes dins un riu, que s'ha fet tant himne nostre, i també va de sortir a desmentir fa poc que era viu, que no havia mort. Vull dir que...
Pues que el món de la rumorologia, en el cas d'en Tomeu Penya, no va sortir cap germà a demanar que pregassin per la seva salut. Clar, quan tens germanes així, supos que també animen en aquestes conspiracions. Però també he de dir, turem d'operar-nos. Dolly Parton, estimada, i tot aquest seguici d'artistes a partir de certa edat, homes i dones, perquè a tothom se li queda la mateixa cara del llangardaix. No sap... Les coses com són. No saps si estàs mirant a Dolly Parton o si estàs mirant una sargantana de Formentera. Per tant, des d'aquí vos ho dic, aturau.
Jo anava a dir que facin...
Que tu t'operaries.
No. Que facin el que vulguin, però si ho fan... que ho facin sense intentar fer veure que no tenen l'edat que tenen. Vull dir, tu pots intentar no tenir tantes rues o aparèixer un poc més jove, però en el final... tenir 79 anys i pareix més jove que nosaltres, vull dir, no sé, aquest és el problema. Més enllà de la cirurgia, és que voler aparentar 15 anys tampoc és necessari, no?
Jo crec que en aquest programa vull creure que és que formant part d'aquest equip enveirem amb una mica d'elegància. I no començarem a fer coses rares a partir
ja se mos veu,
de segur que aquestes persones també pensaven que envairien amb elegància i obrim després passa el que passa. Podríem obrir un debat
obrim
just ara?
Que és elegància...
Però no el farem.
Que és el veí.
Però obrirem altres tipus de debats més centrat a la política i l'actualitat d'aquest 10 d'octubre, d'aquest divendres. En la bona companyia dels Miquels, Mariño, Rosselló, Facundo Tenaglia, Jaume Noguera, Yolanda Ruiz a la producció. Nosaltres comencem el dilluns.
El dia amb Marta Grau.
Nou i 15 minuts comença la nostra tertúlia. Ara sí, debatem sobre els temes polítics, econòmics, tota l'actualitat d'aquest divendres en la bona companyia dels nostres tertulians. Avui divendres són els periodistes Angi Galvín, Manuel Aguilera. Com va? Benvinguts.
Hola, bon dia, gràcies.
I des de Menorca, l'editor de Diari de Menorca, Josep Pons Fraga, ja ens escolta. Josep, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Bon dia.
Moltes qüestions per repassar. És veritat que el dia ve carregat, però sí, me permeteu, i ja que després tindrem un interlocutor que podrà també facilitar i ampliar informació sobre aquesta notícia, i a més, recordem, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental, no?, que també és important fer aquesta reflexió en un context en el que s'amplia els metges, s'amplia la plantilla de metges, en aquest cas de psicòlegs, després del darrer anunci de Marga Proens, d'aquests 16 nous professionals. Volem parlar d'un tema que és susceptible també referent a la salut mental, i me refereix sobretot a l'anunci de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, d'ahir dijous, sobre l'ampliació del permís de defunció d'un familiar i la creació d'un nou permís per poder tenir cures dels familiars que hagin estat, per exemple, ingressats o en cures pal·liatives. La ministra, idò, posa en marxa una reforma d'absències retribuïdes. En el cas de defunció són 10 dies de permís. Clar, tot això també ha suposat una sèrie de reaccions, perquè, per altra banda, tant CAEP com PIMEM, recordem, l'Associació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa i de Restauradors, diuen que això pot suposar un cost per les empreses. Anem a fer aquesta primera valoració aquí a la nostra tertúlia amb Angi Galvín. 10 dies de permís per la mort d'un familiar, una mesura que també ha tingut les seves reaccions.
Jo crec que és una mesura positiva, perquè tot el que sigui guanyar drets pels treballadors crec que s'ha de celebrar. El que no m'ha agradat gens van ser les declaracions que va fer el president de la patronal nacional, que fins i tot feia una mica de mofa amb aquest permís i comentava que el que haurien de tenir són 10 dies de descans a la ministra, no?, i dels seus anuncis, perquè comentava que estava fart que la vicepresidenta prengui mesures sense consultar ni dialogar amb la patronal, que evidentment ha d'haver-hi aquest pacte social, perquè els empresaris han d'estar d'acord amb les mesures que s'hagin d'aprovar. La pregunta és, estarien d'acord amb aquesta mesura, tenint en compte que després, quan s'han intentat pujar el salari mínim interprofessional, sempre han posat pegues, no només amb l'SMI, sinó amb totes les mesures que s'han intentat aprovar pel benefici dels treballadors. Per tant, és una mica fer-se trampes a si mateix, perquè jo crec que independentment que s'hagi negociat o no, haurien votat que no volien aquesta mesura, que per mi és una qüestió de salut mental, és una qüestió d'empatia, perquè jo conec gent que ha perdut familiars molt propers, i hi ha gent que vol tornar a fer feina, per no pensar en aquest tema.
Però és
que els drets són drets, no obligacions. Tu has de tenir el dret de poder exercir aquest dret, malgrat sa redundància, però no és una obligació. Per tant, que el millor és que sa llibertat i que cadascú pugui escollir.
Josep, valoració de la mesura i també de les reaccions en contra per part de PIMEM i CAEP.
Sí, efectivament. I, a més, hem de dir una altra cosa. Vull dir, la vicepresidenta segona del govern es dedica a fer anuncis i després han de saber quins suports parlamentaris té i quins suports té dels agents socials. I en aquest sentit, el ministre d'Economia, el senyor Cuerpo, li ha dit, bueno, això s'ha de parlar, s'ha de negociar, s'ha d'arribar a acords. Vull dir, no és la primera vegada que la senyora Yolanda Díaz anuncia idees i iniciatives, però hi ha un fet evident. El govern de Pedro Sánchez es troba en situació de minoria parlamentària. Iniciatives com aquestes ja no únicament depenen d'una voluntat política que aquesta senyora expressa després d'haver protagonitzat altres fracassos anteriorment, com amb el tema de la reducció de la setmana laboral, que hi va haver Junts i altres formacions polítiques que no li van donar suport, sinó de que qüestions com aquesta, per molta bona voluntat que hi hagi, per molta iniciativa política que tingui, després ve l'aplicació pràctica. En aquest sentit, el president de la COE, el senyor Garamendi, que per cert vindrà dintre d'un dia a Menorca a la festa anual de CAEP, que es celebra a Balears, ja li ha posat el punt sobre les is i ha dit, miri, això s'ha de ratllar, en aquests moments s'ha de quantificar i de quina manera es pot dur a terme. Perquè una cosa són els desitjos i les bones voluntats i l'altra són les realitats. Sí. A cap, la qüestió de fons és el cost que tindrà per les empreses i de quina manera es podrà assumir i gestionar.
Abans d'escoltar Manuel Aguilera, i sobretot perquè també ens falta un poc d'informació sobre aquesta mesura, és molt recent, es va anunciar ahir, deixeu-me que introduesqui en aquesta conversa l'advocat laboralista Pere Vidal, que ja ens escolta. Pere, bon dia. Ara just Nangi feia referència al dret. És a dir, si passa, i parlem sobretot de la mort d'un familiar, tu pots triar tenir aquests 10 dies o no tenir-los?
Efectivament. Fins ara, el permís, com tot permís, al final es requereix doncs, que hi hagi el fet causant, en aquest cas la defunció, i que la persona informi l'empresa i tu pots gaudir o no gaudir d'aquest permís. És a dir, no és una obligació, no és, per exemple, com una baixa per maternitat o paternitat, que sí que hi ha unes primeres setmanes que són obligatòries. Aquí és un permís que tu pots gaudir o no gaudir. Hem de tenir en compte que fins actualment la regulació d'aquest permís és de 2 dies o 4 si s'exigeix un desplaçament, que aquí hi ha una interpretació. I seria una ampliació que bueno, més que triplica l'actual permís que hi ha per defunció de familiars. O sigui que és una ampliació important. També hem de tenir en compte que no és un permís que la gent s'agafi cada setmana, ja que són molts fets molt, molt puntuals.
Volem entendre les reaccions de les patronals, de PIMEM i CAEP, no? Clar, m'imagino que si una persona, per exemple, malauradament ha patit la defunció d'un familiar i s'agafa 10 dies, s'ha de cercar una substitució. M'imagino que les crítiques van per aquí. No sé si mos pots donar algun argument més per entendre per què ha provocat aquestes reaccions.
Sí, al final el tema és que hi ha dos tipus de permisos. Els permisos que són sense sou i els permisos retribuïts. Aquest cas és un cas de permís retribuït, és a dir, que durant aquells 10 dies l'empresa ha de seguir pagant el sou d'aquesta persona encara que no treballi i, evidentment, segurament haurà de buscar un substitut o si no, algú de la feina haurà de fer les funcions. Per això, d'aquí les crítiques. Les crítiques estan en que es tracta d'un permís retribuït. Evidentment, si, per exemple, en comptes d'un permís retribuït fos...
Hem tingut un petit problema. Ara te recuperam, Pere, no sé si mos escoltes. Deies just que si en lloc de ser un permís retribuït fos sí. Un permís que no sigui retribuït, de tot el contrari, què passaria?
Clar, si no fos retribuït, entenc que les crítiques, no sé com, no, ho hauria de finançar l'Estat a través d'una prestació, llavors entenc que no hi hauria tantes crítiques per part de les patronals, però bueno, sí que hi hauria un cost, sí que seria un nou cost afegit a les arques de la Seguretat Social que ja van prou apretades. Llavors, aquí el tema està aquí. Qui es faria càrrec d'aquest cost addicional que suposa tenir una persona durant 10 dies sense treballar i pagant-li el sou i, a part, que segurament l'has de substituir. Llavors, aquí entenc les crítiques de les patronals.
Amb aquests arguments ho trasllat de nou a taula per poder ampliar no, la informació d'aquesta notícia que, com dèiem, és recent. Molt agraïts a l'advocat laboralista Pere Vidal. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ha explicat, Pere, un poc el per què, no, Manuel, aquestes empreses podrien mostrar el seu descontent davant d'una mesura, però que també ha dit el MISE, no passa tots els dies. O sigui que estem parlant d'un fet molt puntual.
Sí, con esto de los permisos de paternidad hemos pasado, voy a hacer una pequeña broma antes, ¿vale? Hemos pasado en las entrevistas de trabajo que te pregunten si tienes pensado tener hijos en breve, a que puede ser que te pregunten, oye, ¿qué tal están tus padres o qué situación familiar tienes, ¿no? Bueno, más allá del chascarrillo, evidentemente he coincidido con Angie y con Josep que todas las ventajas y los derechos para los trabajadores son, son positivas. Pero ya hay un pero, ¿eh? Siempre tiene que haber un pero, ¿eh? Hombre, para debatir con Angie, porque claro. Si no... hay que hacer las cosas por consenso. Sé que es difícil con la patronal y más con Antonio Garamendi, que tenemos precedentes de muchos palos en las ruedas, pero lo que nos dice el análisis de las políticas públicas, la ciencia política, es que si una ley no se hace por consenso en una situación de alternancia política, no tiene perdurabilidad ni aplicabilidad. Y esto tenemos el ejemplo de algunas leyes que no se han hecho por consenso. No quiero volver a mi tema, pero por ejemplo el de memoria democrática. ¿Y qué ocurre cuando hay una alternancia política? Pues que no tienen aplicabilidad o directamente se derogan, ¿no? Entonces, creo que debe buscarse el consenso y bueno, haciendo también una crítica a la patronal, quiero recordar que algo tan evidente como un derecho laboral, como es la subida del IPC, los salarios, para no perder poder adquisitivo, eso es un reto que se debe conseguir y que la patronal se ha negado siempre porque dice que las empresas no crecen al ritmo del IPC. Pero bueno, yo creo que los trabajadores tienen derecho a no perder poder adquisitivo.
Ara que fas referència a l'IPC, al sí. Poder adquisitiu, sí. Tinc alguns titulars que no poden deixar de banda, com per exemple que a Eivissa i Formentera el sou que hauria de ser mínim per poder viure seria de 2.600 euros, i tot això ho explic per parlar d'un tema que està d'actualitat màxima, no? Que és la diferència que hi ha entre diferents llocs de les nostres illes, entre barris, no? Me refereix, per exemple, i ho treu la nostra companya Alicia Mateos, al diari Última Hora, explica com la riquesa sí que va per barris, i, de fet, la darrera estadística publicada per l'Agència Tributària ho deixa ben clar, i posa el cas de Palma, tot i que la comparativa també la poden fer a Eivissa i no tant a Menorca, després ho explicarà en Josep. Assenyala que, per exemple, ni el Portitxol ni el centre de Palma són set zones amb major renda mitjana de la capital balear. Els codis postals que lideren aquesta estadística serien Sant Jaume, amb una renda mitjana de 69.000 euros, seguit de Montición, en 56.000, i cal precisar que són xifres del 2023, de les darreres publicades per l'Agència Tributària. I a l'altra banda estaria l'Arenal, no?, de Palma. Moltíssimes diferències de sous, de xifres, que venen a dir com a les nostres illes hi ha gent molt rica, gent molt pobra, dit així de forma molt, molt ràpida, Angie.
Sí, jo crec que és un fenomen que sona no només a les Balears, sinó a tota Espanya. O sigui, cada pic hi ha persones més riques i cada pic hi ha persones més pobres, i això el que genera és una fractura social. Al cap i a la fi, no? les societats van en fallida quan no són societats igualitàries i cada cop l'ascensor social funciona pitjor o directament no funciona. Aquesta setmana vaig entrevistar a Carles Manera, que és economista i conseller del Banc d'Espanya, i em comentaven que l'únic factor que evita que l'ascensor social encara no s'hagi trencat del tot és l'educació. I en Manuel i jo, que som professors, ho podem afirmar obertament. O sigui, és l'únic factor que fa que encara l'ascensor social a Espanya i a les Balears funcioni. Perquè són importants aquestes dades, perquè realment aquestes polítiques públiques que tu has d'implementar a funció dels barris s'han de tenir en compte aquesta renda, perquè les polítiques públiques que hagis d'aplicar, per exemple, en transport, moviment, són vida, no poden ser les mateixes que has d'aplicar a Serenal, no? Perquè, per exemple, són vida és més fàcil tenir un cotxe i un transport privat que no pas unes rentes mitjanes o baixes com és el cas de l'Arenal. Per tant, aquestes dades són fonamentals per prendre mesures que facilitin la vida de les persones que tenen una renda menor.
Bueno, solo también una broma. Y luego hablando de transporte público, hay un autobús que conecta Sonvida con Songoleu, ¿no? Que serían los dos extremos. No sé si quiere hablar antes Josep o doy... Vale.
Te escoltem i tot d'un escoltem en Josep, no te preocupis.
Vale, sí. A mí me ha sorprendido que sea Serenal el que tiene el barrio que tiene la renta más baja. Y bueno, esto Hay varios estos estudios nos vienen a llamar la atención sobre la situación que viven algunos barrios, ¿no? Que la situación ya de depresión económica se puede ir acentuando, porque al final son los únicos lugares donde hay vivienda más o menos, iba a decir accesible, pero bueno, algo que puedas alquilar, y luego son los que tienen los colegios e institutos donde hay alguna plaza libre. Entonces la gente que acaba de llegar, que normalmente es la más humilde, que no tiene nada, tiene que ir también a esas zonas, ¿no? Entonces eso aumenta, hace crecer más todavía esa situación de baja renta, ¿no? que ya tenía. Entonces intentar compensar eso es complicado, ¿no? Y quiero recordar algunos otros estudios que en este caso no se hicieron por barrios, sino por municipios, y que siempre sale entre Valdemosa y Deia como los más ricos. Y recuerdo que uno de los más pobres era Capdepera. Estaba entre Capdepera y Artà. Y bueno, esto luego ocurre a nivel de comunidades, como sabemos, y luego influye en esos movimientos independentistas de que el sur nos arruina, ¿no? Porque hay zonas más pobres y que necesitan más dinero y arruinan a... Bueno, se llevan el dinero de los que son más ricos.
Aquesta diferència, a Palma, no? No és que sigui l'Arenal el pitjor, però sí que Sant Jaume seria el triple, no? Que Serenal. I després, en el cas d'Eivissa, tal vegada, també ara que feia en Manuel la comparativa, no? De Son Vi, de Son Galeu, és que a Eivissa tenim des de Vila i després tenim Can Roba, per exemple. Mm. O sigui que les diferències són molt, molt dràstiques. Jo no tinc la sensació, i me pots corregir si m'equivoc, que a l'illa de Menorca hi hagi unes diferències tan marcades com hi ha, tant a Mallorca com a Eivissa. Josep.
Sí, efectivament, les diferències són menors, a pesar de que hi ha un fet molt interessant, i és percebre el nivell de desigualtat social en relació en els ingressos de les persones que resideixen, dels ciutadans, el marca el codi postal. El codi postal seria l'element que ens permet determinar la riquesa, els ingressos de cada ciutadà o de cada família. En el cas de Menorca, com bé manifestes, aquestes desigualtats són molt menors, perquè el que dèiem ara a Palma, d'aquesta diferència enorme del barri de la barriada de Sant Jaume i Montesión, en Serenal, i altres que hi ha aquestes diferències tan elevades. En el cas de Menorca, per exemple, sí que es nota la diferència d'ingressos per a famílies, en el cas de Mo, a tota la zona de Fort de l'O, que és la zona residencial que dona cap esport, i a Ciutadella, i també a Mo, i a Mercadal, per exemple, a les zones urbanes que s'han construït fora del casc urbà. Estic ratllant d'urbanitzacions amb habitatge unifamiliar. Són cases, són vivendes unifamiliars que la majoria tenen piscina, i això, per exemple, a Mercadal ho trobam a Vinyaumà, a Ciutadella ho trobam a Son Blanc, després a Mo, a Vinixica i altres indrets, però en general no estan acusada aquesta diferència que sí que es dona bàsicament a Mallorca i també a Eivissa. Només un darrer apunt, i és que aquest informe, que són dades a partir del codi postal de cada ciutat que analitza i que difon l'agència tributària, en el cas de tota Espanya hi ha una diferència de quasi 200.000 euros entre els ingressos dels residents a la Moraleja, a Alcobendas, a Madrid, i el barri, que és el barri més ric d'Espanya, i les rentes que té un veí a la barriada de Torreblanca, a Sevilla. Repeteix, a Menorca les diferències no són tan acusades, i fins i tot barriades a Ciutadella com d'Alça Quintana, que eren considerades com una espècie de gueto social allunyat del centre urbà, avui en dia s'han construït habitatges a preu elevat, vull dir que són noves construccions, i fins i tot hi ha una previsió també de creixement urbanístic. Vull dir que a Menorca la diferència no és tan intensa, però hi és sobretot a la urbanització pròxima en el casc urbà amb habitatge unifamiliar que repeteix, la majoria té piscina.
Breus apunts per part de Nangi i Manuel, que també aixeca sa mà.
Justament el que ha comentat abans en Manu, el municipi, per exemple, de Valldemós estava en 2021 al puesto número 51 dels municipis més rics d'Espanya. En nosaltres, al Diario.es, van fer un reportatge, seran amb els veïnats, i et comentaven que no eren ells els rics, que eren els rics estrangers que s'empadronaven allà, clar, que eren els que feien pujar aquesta riquesa fictícia del municipi, perquè hi ha molta riquesa però no està repartida.
Si bueno, és que després solo con la casa de Valldemossa, lo que ha subido de precio una casa en Valldemossa, ja el patrimoni se dispara.
Clar, i això eleva sa mitjana, que potser no sigui real, no?, per als residents, és veritat. Volies afegir un punt abans d'anar a publicitat?
Sí, jo quería decir, por lo que ha dicho Josep a nivel nacional, que Baleares es de las zonas, en este estudio de la Agencia Tributaria, es de las zonas más ricas de España. Cuando se ve el mapa general, si la gente que nos escucha y nos ve lo puede buscar en internet, está publicado en diferentes medios, las zonas donde está la renta más alta es Madrid, País Vasco, Navarra, zonas de Cataluña y Baleares.
9:35, escoltam uns consells al bisturí i tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día ya no es la guerra, sino lo que la causa. Va sobre lo religioso, sobre eso que se ha querido emparentar con lo espiritual, lo que hace, en una presunta diferencia, que alguien crea en algo como único y que use la violencia para justificar una pretendida verdad. El tema podría ser la sentencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia hablando del derecho de los alumnos a recibir educación religiosa islámica, si no fuera porque el verdadero tema es preguntarse por qué alguien puede todavía creer en el siglo XXI que exista una única verdad en algo. Sorprende que se alimente en un derecho lo que fomenta la diferencia, que el credo tenga que enseñarse en vez de aprenderse, que insista en el dónde, en el cómo y en qué condiciones, y no diga ni quién ni cómo lo regula, mediante qué acuerdos. Dice la sentencia que hay que poner a disposición del padre que quiere que su hijo sea islamista un colegio que le ofrezca esa opción y que esté cerca de poder ofrecerse. Hay profesorado acreditado. ¿Debe ser creyente en ese credo el formador? ¿Puede haber formadoras en esa religión? ¿Habría que profesionalizar el credo y que un profesor diera todas las religiones sin tener ninguna? ¿Es exigible al profesor que enseña el Islam que crea en Alá? Mientras esas preguntas no encuentran respuesta en la sentencia, solo nos falta la futura saturación religiosa para contentar a los que tienen el mismo derecho. Cristianos, judíos, jainos, hindús, budistas, incluso confucionistas. Y ya el lunes, nuestra única religión. Más. La noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa. Sentir que resucito si me toca.
Són les 9:37, reprenem aquesta tertúlia amb altres titulars que marquen el dia, aquest divendres 10 d'octubre. Recordem que som en conversa amb els periodistes Angi Galvin, Manuel Aguilera i Josep Pons Fraga. I, de moment, ens fem ressò d'una actualitat que té a veure amb la política. Un jutjat d'instrucció de Palma interrogarà el mes que ve, el mes de novembre, l'exconsellera de Presidència Mercedes Garrido i l'exvicepresident del govern Juan Pedro Illanes arran de la denúncia presentada a la seva contra per part d'una funcionària en mig d'un cas d'assetjament, de presumpte assetjament laboral. La denúncia inicial demanava investigar una sèrie de presumptes actes de fustigació, menyspreu, humiliació i tracte vexatori comeses per la superior directa d'aquesta empleada pública. De moment és la informació que tenim, que seran citats de cara al mes de novembre d'un cas que se troba en investigació, Angie.
Sí, el que hem de fer és respectar els temps judicials i respectar la presumpció d'innocència, perquè després aquesta informació de l'última hora comentava que quan aquesta persona es va incorporar després al Consell Insular, quan governen ara mateix a PP i Vox, també la van cessar i va haver una denúncia per assetjament laboral. Per tant, hem d'esperar. A mi me'n recorda, ara m'ha vingut en el cap, també la baralla que va tenir el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, amb una funcionària perquè ella va denunciar el president del Consell Insular d'Eivissa perquè, segons ella, la pressionava per signar contractes i ella no volia donar aquesta validesa en els contractes, no? I perquè durant la pandèmia el Consell d'Eivissa va editar un vídeo per promocionar turísticament sa illa i aquesta funcionària considerava que el contracte, el procediment d'aquest contracte no era vàlid, no? Ja han estat en judici i això s'han fet ressò als mitjans de comunicació. Per tant, és relativament freqüent que pugui haver-hi aquest tipus de problemes entre funcionaris i polítics. Sí, que vagin al plano judicial més
hi ha
més
una altra complicat. Qüestió que crida l'atenció, que tot això hagi passat fa anys, no? Que surti just ara, perquè per la informació que tenim. Aquest escrit parla d'una omissió del deure d'investigació i d'activar els protocols antiassetjament per una possible falsedat en alguns documents i fins i tot una possible revelació de secrets. Denuncia que se li va impedir accedir a alguns documents originals i que se varen facilitar unes còpies que no eren en aquest cas els originals, i també s'adopta sobre algunes firmes de tot aquest procés administratiu. Però, clar, la funcionària en teoria va presentar la denúncia l'any 2020. És que estem pràcticament començant el 2026, que és un altre fet que també podem destacar, no? Que just ara surt aquesta qüestió, Manuel.
Sí, hay que recordar que es una exclusiva que publica hoy Última Hora, firmada por Víctor Malagón, y que me llama la atención a veces cuando ocurren este tipo de casos que se diga que se respetan las actuaciones o decisiones judiciales, menos cuando es el juez Peinado, ¿no? El que está investigando a la mujer del presidente, ¿no? Y que no, eso no lo respeta ni el ministro de Justicia, ¿no? Y, o sea, cuando nos gusta lo respetamos y cuando no nos gusta...
Y cuando es la jueza de la Dana de Valencia tampoco nos parece bien y la derecha la critica. O sea,
exacto,
te quiero decir.
Exacto, sí, sí, sí. Pero cuando estamos hablando del ministro de Justicia, imagínate, ¿no?
Sí, más grave todavía.
Pero también, bueno, voy a hacer... también como un apunte sobre el tema de la situación que tiene ahora mismo el Parlamento. O sea, tenemos un presidente que está llamado a juicio, está pendiente de un juicio por delito de odio, por el tema que pasó de Aurora Picorné, que rompió una imagen en sede parlamentaria, y tenemos una vicepresidenta segunda del PSOE, el presidente de Vox, y una vicepresidenta segunda del Parlamento del PSOE, que se va a cruzar con Lesen en el juzgado, ¿no? Pero en su caso, como para testificar por un hecho que, evidentemente, ella no es la imputada, pero sí lo es el ex conseller de Podemos, Juan Pedro Illanes, ¿no? Que me llama la atención, ¿eh? Pero coincido con Angie que, evidentemente, la presunción de inocencia, que es un caso que...
Veurem com bueno, se desenvolupa, perquè sí. De moment això seria de cara a novembre, Josep.
Sí, efectivament. Jo crec que el que ha dit en Manu i en Angie posa de manifest aquest fet. És evident que el focus periodístic i l'interès mediàtic és perquè està imarrellant de Mercedes Garrido, que és una diputada de la màxima confiança de Francina Armengol, de la presidenta Armengol avui en el Congrés de Diputats. Però què passa amb aquesta qüestió més enllà del fons descontingut? Que ja ho acabeu d'apuntar. Es retard. És un tema que va succeir fa anys. I ara resulta que un jutge ha d'interrogar en Mercedes Garrido, amb una llarga trajectòria política, per una denúncia que diu que haurien cobert un cas de mobbing. I l'ex vicepresident Juan Pedro Illanes, de Podemos, també apareix entre els investigats. Per tant, la conclusió ara mateix quina és, i evidentment han d'apel·lar a la presumpció d'innocència. La qüestió de fons és que el sistema judicial a Espanya no funciona, no és eficaç. L'administració de justícia és tan lenta que no garantitza un dret constitucional.
Te refereixes a la referència que feia just abans que tot això va passar el 2020, o sigui, el retard de 5 anys en sortir aquesta notícia.
Bueno, el que dic és, efectivament, que es deficient, perquè ja és un funcionament deficient, els retards de l'administració de justícia no garanteixen un dret constitucional tan important com és la tutela judicial efectiva. Aquesta persona, aquesta funcionària que va denunciar aquests fets que van succeir fa 5 anys, ha d'esperar ara que un jutge faci uns interrogatoris a unes persones que ocupen o han ocupat càrrec públic. La senyora Garrido està a la mesa del Parlament, el senyor Juan Pedro Llanes va ser vicepresident del govern. Jo, la pregunta que faig i que me deman és quina eficàcia té, què li aportarà a aquesta senyora funcionària que va denunciar que fes fa 5 anys, i a cap, quan hi haurà una sentència, s'executarà aquesta sentència? O si, per exemple, la senyora Garrido, que ara ha de declarar com a investigada en aquest procediment, fos condemnada i després recorre, vull dir que això realment és absurd. El ciutadà normal no entén l'acumulació de casos que hi ha en els jutjats i moltes vegades, desgraciadament, s'aplica o s'invoca per part de l'advocat de la part contrària el principi de prescripció i el cas queda arxivat.
Algun punt més? Companys?
No.
Jo de moment deixem que el temps pugui transcórrer, evidentment, sota aquesta presumpció, i la cita de cara a aquestes declaracions per part de la jutgessa serà a partir, com han comentat abans, del mes de novembre. Vull anar amb una altra qüestió que mos posa en el focus de mira del president dels Estats Units, Donald Trump. El president és protagonista per diverses qüestions, després parlarem de l'acord de pau, però primer el que mos correspon a nosaltres com a país. Va suggerir el seu homòleg finlandès que potser haurien d'expulsar Espanya de la OTAN per no complir amb els compromisos de despesa en defensa de l'aliança. Diu que no tenim excusa per no fer-ho, que tal vegada haurien d'expulsar-nos de la OTAN, i esbrinar per què, no?, aquest retard i aquesta manca de finançament en temes com, per exemple, l'armament. A més, per moltes de les coses que han fet en el passat, va apuntar el mandatari estatunidenc que havia sol·licitat als membres de l'Aliança que augmentassin el pressupost en defensa fins al 5% del seu PIB, i que nosaltres no ho vàrem arribar a fer, i amenaça amb aquest titular, no?, que no deixa de ser cridaner, que Espanya pot ser, utilitza aquesta paraula, hauria de ser expulsada de l'OTAN. Manuel.
Sí, bueno, sí, nos expulsa de la OTAN, le retiramos las bases americanas que tiene en España, que tiene 2, Rota y Morón, y le prohibimos que sus barcos, sus enormes portaaviones con reactores
como
nucleares...
Como que es que ens va deixar fa pocs dies, exacte.
puedan parar en nuestros puertos, ¿no? Hay que decir, esto para entender la geopolítica y la inversión en ejército, ¿no?, que hacen, inversión militar que hacen los países, hay que recordar que lo que invierte Estados Unidos es superior a lo que invierten los 10 siguientes juntos. O sea, si tú juntas China, Rusia, Reino Unido, Alemania, los mayores ejércitos del mundo, quitando Estados Unidos, no suman lo que invierte Estados Unidos, ¿no? Y eso que provoca, pues, que él sea, pues, el árbitro de la geopolítica internacional, ¿no? Que es el que manda, porque es el que tiene el ejército más poderoso, con mucha diferencia. Esto que pide de llegar al 5%, evidentemente no va a ocurrir en España. España ya ha hecho un esfuerzo llegando al 2%, y nosotros dedicamos nuestro dinero a sanidad pública, algo que no hace Estados Unidos.
És un xantatge, i jo crec que estem acostumats a que Donald Trump faci aquest tipus de declaracions, i és com un globus sonda, no? Ell llança aquesta frase i mem com cauen en els països. És curiós que aquesta exigència d'invertir més i un rearmament per part d'Espanya faci una persona que està obsessionada amb guanyar el Premi Nobel de la Pau, no?
Sí. I, per cert, tindrem el resultat a les 11. Sí. O sigui, a partir de les 11 sabrem qui és.
Si és Trump, ja nos vamos, no?
No ho veus viable, la veritat, perquè tot i que algunes fonts apunten, no?, que ell mateix s'auto com a proclamat, no?, com a possible candidat, però...
Sí, però ha dit una verdad sobre esto, que ha dicho, si me llamara Barack Obama ya me lo hubieran dado, porque Barack Obama participó en más guerras que él, eso es cierto.
Clar, però és que, bueno, els nomenaments del Premi Nobel de la Pau, és que hi ha hagut històricament nomenaments polèmics i també la forma en què s'escull, que jo ho he estat investigant, perquè jo pensava que en els països qui proposava la gent. No, vull dir, hi ha propostes de tot tipus. Donald Trump li ha proposat, entre d'altres, el seu amic Netanyahu, aquest genocida, i l'escull cinc persones que estan anomenades pel Parlament de Noruega, si no me falla sa memòria, i que tenen en compte un munt de mèrits. Entre d'altres, els mèrits que ha de tenir és evitar el rearmament del món. Vull dir, i afavorir sa pau. I dius, bueno, si aquesta persona li dona el Premi Nobel de sa pau, jo crec que haurem d'agafar ses maletes i anar a Mart. Vull dir.
No, vamos.
Josep, els teus contertulis els ha semblat més interessant quasi fer càbales sobre qui sortirà Premi Nobel de la pau a les 11, no? I sobre el nom de Donald Trump. Recorda els oients que estaven parlant també, no?, d'aquest anunci o amenaça, entre cometes, de que Espanya podria sortir de la OTAN, segons el president Trump, no?, perquè no fa la despesa que toca en armament, però ho han derivat en aquesta qüestió. Què en penses?
Sí. No, amb dues qüestions ràpidament. En primer lloc, el comitè del Nobel europeu, que avui de matí farà públic el Nobel de la Pau, efectivament va rebre 338 nominacions, de les quals 33 han passat a la final pel Premi Nobel de la Pau 2025. Entre aquests 33 figura el president Trump. Però si llegim premsa internacional, diaris nord-americans i diaris francesos, diu que Trump, en aquests moments, diu només té una possibilitat real, segons les apostes dels analistes i dels comentaristes en tema de geoestratègia, d'un 3%. Això per una banda. Per tant, no crec que pugui tenir Trump aquest reconeixement internacional. I en quant a l'altra qüestió de l'aportació d'Espanya a la OTAN, bueno, el més divertit és que en Trump resulta el president dels Estats Units li diu al president de Finlàndia. Diu, escolta, diu, han tingut un país que va enrere. Diu que és Espanya. Diu, hi ha que cridar-los i averiguar per què han quedat enrere. Això és el que li diu en Trump en Alexander Stubb, que, com dic, és el president de Finlàndia. Perquè la qüestió de fons va ser, o és, que la conferència de la Haia, que es va celebrar el passat mes de juny amb els ministres de defensa de l'OTAN, es va acordar que, com a caràcter general, mantenir l'objectiu arribar des 2 o fins al 5%. Clar, en Pedro Sánchez es va veure atrapat i va dir que ho interpretaria en flexibilitat. El tema, a dia d'avui, és que Espanya era i continua sent un dels països de l'OTAN que menys recursos destina en defensa, en aquest cas, però és important dir que aquest 2% del PIB d'Espanya són 30.000 milions d'euros més del que inverteix l'Estat, el govern d'Espanya, tots, en inversions, en infraestructures enguany. A més, hi ha la posició de Sumar, que és el soci del govern de Pedro Sánchez en el Consell de Ministres, que està totalment en desacord. No crec que, per molt que Trump ho demani del president de Finlàndia, Espanya incrementi l'aportació que destina a la despesa militar, en aquest cas a l'OTAN.
9:52 minuts, tenim una breu aturada per escoltar alguns consells i reprenem aquesta tertúlia tot una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola. Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Els darrers minuts d'aquesta tertúlia, aprofitant per parlar d'un debat etern en aquestes illes, la construcció a zones inundables. Afortunadament, aquestes darreres pluges d'Eivissa, és veritat, ha plogut, però no ha ni generat danys personals ni tampoc danys materials rellevants com s'esperaven, no? Perquè recordem que estem vivint encara els efectes d'aquesta Dana Allens. Però això mos du a obrir de nou el debat sobre construir zones inundables amb un article que publica el diario.es molt interessant, que parla d'un concepte, el ciment, l'efecte del ciment com a tap, i no ho expliquen els periodistes sinó els professionals als quals han entrevistat, com per exemple Miquel Grimalt, entre d'altres, no? Un dels grans portaveus quan va passar totes les torrentades, danes, etcètera, Angie. I molt interessant, per cert.
Gràcies. Sí, justament el que fèiem era una reflexió de per què a Eivissa n'hi ha hagut una desgràcia major, no? Perquè sí que és cert que les dades de pluges que es van registrar a Eivissa està considerat com la tempesta del segle a l'illa, no? Perquè van caure 254 litres sota la ciutat d'Eivissa i la seva perifèria. Per tant, van ser unes dades molt espectaculars, que va haver-hi molts danys personals, materials, però no personals. I van fer la comparativa amb la situació de senyores d'Escardassà, que justament ha fet un any, i tenint en compte aquestes dades, per què no va haver una catàstrofe major? Bueno, els experts, els geògrafs, el que consideren és que van tenir sort, entre cometes, perquè es va concentrar a la zona del litoral i va caure en dos tongades diferents. Però la situació a Eivissa va ser dramàtica pel que fa a la mobilitat i pel que fa als danys materials. Clar, quin és el problema? Un creixement demogràfic brutal i una planificació urbanística nefasta. L'any passat ja van fer un reportatge també en geògrafs i ens va donar un titular molt bo en estany, que era el agua siempre pide el papel de las escrituras de propiedad. Vull dir, tu pots construir i pensar que mai passarà l'aigua per allà, però en algun moment de sa teva vida passarà. Vull dir, si tu construïs una zona que és inundable, sempre tindràs un problema, no? Per tant, aquesta planificació urbanística és essencial, no? Si hem de construir perquè necessitem habitatges nous, sí, per suposat, però hem de planificar molt bé, no? I tot aquest debat que hi ha hagut en els parlaments sobre legalitzar construccions a zones inundables o fins i tot permetre aquestes construccions a zones inundables, crec que és un debat molt seriós i que molta gent no és conscient fins que no passa una desgràcia com per exemple a València o una desgràcia com hauria pogut estar possible a Eivissa.
O aquí a Sant Llorenç.
Sí, sí. No, con los precedentes que hay que tener en cuenta todo esto. Yo, salvando las distancias, yo sufro esto de cada vez que llueve, yo tengo que sacar mi coche del parking porque se inunda el parking. Imagínate, yo estoy pagando un parking que desde hace años no se puede detener, que cada vez que llueva se inunde y claro, los vecinos estamos desesperados. O sea, hasta el punto de tener que sacar tu coche y aparcarlo en la calle con la lluvia, porque se moja menos que dentro del parking. Bueno, problemas del primer mundo, ¿eh? O sea que no, salvando las distancias, pero evidentemente hay que tener en cuenta todo lo que has dicho, sí.
En titular, Josep, ens queda un minut i mig.
El titular seria: de la mateixa manera que la mà fa forat i tapa, l'aigua sempre recupera el seu traçat original. Sempre recupera el seu camí i el seu curs antic. D'aquí set zones inundables que són un avís, una advertència, un perill i un risc.
Sí, i és vera que ara just recordava, no?, algunes frases de que tots aquests experts que els periodistes han tingut l'oportunitat de conèixer de més a prop, no?, amb aquestes catàstrofes naturals. Recordo una darrera d'Alfredo Barón, hidrogeòleg, que diu: les zones inundables tenen aquesta mania, la d'inundar-se, no? I és veritat, si hi ha una construcció o una zona d'aquestes característiques, probablement no ara, qui sap si en un futur s'inundarà, no? Aquí no hauria d'haver diferència política, no? Hauria d'haver simplement, no?, les comissions tècniques per als experts i el dictamen dels experts a missa. I això és una gran realitat, crec que estem tots d'acord. Mos passa el temps volant en aquesta tertúlia. Angie, Josep, Manuel, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Igualmente.
Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, adéu, bon per vosaltres. Arribem d'aquesta manera a les 10, escoltem els nostres companys dels serveis informatius. Tornem tot d'una, aquí, al dia.